Doncs continuem el Sant Cugat a fons, un Sant Cugat a fons, com hem dit abans, que anirem farcint amb aquestes connexions amb diferents punts de la ciutat per saber què és el que havia de passar. Però ara teníem plantejada una secció que ens quadra perfectament amb el tema d'avui, la secció de Dead Building. Susana García, bon dia.
Bon dia, Albert.
Escolta, encantat de veure't aquí, sí, que la primera secció no et vam veure, que no vas poder venir. Jo saps que m'ho guardo. Jo les coses me les guardo i llavors estem molt contents de veure't. Evidentment, t'ho he dit ja fora de micro, però dins de micro també. Encantats de tenir-te una temporada més aquí amb nosaltres i que ens acompanyis amb totes aquests temes que ens portes, que sempre són interessants. Avui, de què parlarem?
Mira, avui intencionadament i dintre del context social tan bèstia que estem vivint i sobretot avui, que tot just acaba de sortir les sentències, hem convidat a l'Emili Pons, el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i director de l'àrea d'educació de la mateixa entitat. A més, l'Emili ha estat durant 20 anys en diferents càrrecs del Departament d'Ensenyament, aleshores encara es deia Departament d'Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, i creiem que és una veu com molt, bueno, amb molt coneixement de causa del moment que estem vivint i de com abordar-ho des dels espais educatius. No? O sigui, jo voldria partir, potser, Emili, bon dia.
Hola,
encara
sí.
No t'havia donat la benvinguda.
Ja el saludarem,
he agafat carrerilla.
Sóc aquí,
sí.
Bon dia.
Gràcies per accedir a la nostra invitació, Emili. Volia partir d'una pregunta, si et sembla, Albert, d'una escena, no?, que comentàvem abans amb l'Emili, i és la que ens ha portat una miqueta, doncs, a posar-nos en aquest context, no?, de com abordem aquestes situacions, aquestes notícies des dels espais familiars i educatius. No? Recordo una escena, doncs, fa 2 anys, també en plena qüestió de l'1 d'octubre, amb escenes a la televisió difícils d'entendre, en la que una nena d'uns 6 anys li preguntava a la seva mare què està passant, no? Per què aquests senyors fan això, per què... I la mare li responia ràpidament, i per tancar el tema, ets massa petita per entendre això. I clar, a mi això em va fer pensar, no?, que aquesta nena ara, no?, amb què es queda? En que sa mare no ho entén? En que ara no sap de què passa? No entendré mai per què els senyors fan això o ho fan així? No sé, Emili, tu no. des del teu punt de vista com...
Home, crec que és una mala solució. Només hi ha una de pitjor, que és dir una mentida. De tal manera que jo crec que els pares o les mares han de tenir prou coneixement dels seus fills i del moment educacional dels seus fills per intentar explicar-los qualsevol fet adaptat a la seva edat, evidentment. No? Vull dir que, però jo crec que la veritat ha de prevaldre sempre i que els nens i les nenes sempre tenen dret a una resposta.
En aquest sentit, en aquells moments, a l'1 d'octubre també, es va parlar molt del paper de les escoles i del sistema educatiu en tot això, perquè és clar, evidentment, avui imaginem que es produís una situació similar, per exemple, del 3 d'octubre del 2017, en la qual va parar molta gent, en la qual els nanos, evidentment, són petits però no tontos, llavors veuen el que passa... A l'escola se n'ha de parlar de tot això? Com s'ha de fer? Perquè també hi ha gent que apunta que diu, home, potser no se n'hauria de parlar, potser se n'hauria de parlar en uns termes molt, molt, molt intencionalment neutrals, per dir d'alguna manera.
Sí, la neutralitat és important a l'escola, i igual que l'escola ho és, doncs, en els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació tenen l'obligació d'intentar apropar-se a la veritat en tot moment, no? I això igualment a l'escola, ara que se n'ha de parlar, naturalment que sí, vull dir, els nens i les nenes, tu ho has dit molt bé, són petits, però no són inútils, vull dir que ells evidentment que veuen les coses, i a més a la societat actual en què els bombardejos d'informació t'arriben per tots els camins, vull dir que seria absurd que allò que és el carrer no ho coneguessin els nens a l'escola.
De fet, són els primers que pregunten, no? Els mestres són els seus referents.
Són els primers
i quan viuen situacions així, el primer que fan és preguntar als seus referents, no? En aquest cas, els pares, mares i els seus mestres.
Per descomptat, a més, aviam, ara deixeu-me ser irònic, vull dir, potser hauríem de suprimir l'assignatura o la matèria d'història si és que som incapaços d'explicar el que està passant en el moment a la nostra societat.
I, per exemple, més entendria, jo entenc també els docents que després, per exemple, d'episodis com el de l'Institut de Sant Andreu de la Barca, precisament ara mateix vagin en peus de plom a l'hora d'intervenir en aquestes situacions.
Bé, evidentment, vull dir que jo crec que ja s'ha demostrat que les acusacions que pesaven damunt d'aquests professors eren totalment absurdes. I era de pressuposar ja que seria així, no? Perquè, aviam, els docents tenen ofici, saben quina és la seva feina i són sensats. Pot haver-hi alguna excepció, evidentment, com en tot, però l'últim que es pot preveure és que és aquesta excepcionalitat. Els docents del cas de Sant Andreu de la Barca, suposo que com tots els altres, l'obligació que tenien a l'endemà de l'1 d'octubre, si és que a la seva escola hi havia passat el vandalisme policial, doncs és explicar què és el que havia passat, què havien de dir, sinó qui ha trencat aquesta porta, qui ha trencat aquestes cadires, qui ha esbotzat a la finestra, doncs tal persona o tal perfil de persona i per tals circumstàncies. La seva obligació era explicar-ho.
Evidentment, en el cas dels centres escolars on hi va haver desperfectes molt evidents, sí que era una
necessitat.
No es podia, no hi havia una altra...
Evidentment, el que seria absurd és fer veure doncs, que ha estat un fantasma que ha passat per allà de nit, no?
Alguns vàndals, uns vàndals que van entrar al cap de setmana. I com ho hem de... Si hem parlat dels docents, diem que ens hem de... No, jo sóc periodista, no docent. S'han de acostar a la veritat al màxim possible, però igualment s'ha d'acompanyar, no?, una mica aquest coneixement amb més context. Però des del punt de vista dels pares, és a dir, d'acord, l'hem d'explicar, però com li expliquem? És a dir, un altre cop, jo tampoc soc pare, ho estic dient amb la meva persona i com els explico als meus gats.
Tens moltes assignatures.
Sí, moltes.
És molt jove, home.
Moltes. Un arbre l'he plantat, però hi ha poca cosa més
he fet. Jo crec que no hem de tenir por a dir-los als nostres fills que nosaltres tampoc ho entenem. Vull dir, hi ha coses que jo no entenc i els he de poder dir a les meves filles sense por que jo tampoc ho entenc. Vull dir, no tot en aquesta vida, sí, tot té una explicació, un origen, un detonant, però no té per què tenir una explicació dintre de lo que ells entenen com a lògic o com a correcte, no? Per tant, sense por, jo crec que també hem de poder dir, no entenc per què això està passant i per què s'està fent d'aquesta manera.
El que és evident és que la primera responsabilitat en l'educació dels infants correspon als pares. Són ells els que, en definitiva, han de determinar com conduir els seus fills, no? Els seus fills. De tal manera que el que acabes de dir, Mònica, sembla perfectament raonable. Dic que, evidentment, si no...
Susana, Susana, que si no ens emboliquem.
Perdona, Susana.
Més que res que no es torni a produir l'error, bàsicament.
No, us ho agraeixo. Bé, també he de dir que ens hem conegut fa pocs dies jo tenia aquesta confusió a l'agenda, que no m'acaba de quadrar, però a l'agenda. No
tenies
sé per què motiu. Mira, m'ho he hagut d'apuntar perquè dic... Doncs, perdona, Susana. Sí. Però, en qualsevol cas, tu ho has dit molt bé. Vull dir que els pares són els que, si ells ho entenen, han de dir-ho amb tota la modèstia als seus fills. No ho entenem. Ara, fins a cert grau, tot és comprensible en aquest món. Tot es pot entendre i tot es pot raonar i tot es pot discutir.
Sí.
Una bona discussió amb els fills, en aquests casos, pot ser, és una manera de que tant els pares com els fills ho entenguin millor.
Sí. Sí, i deixar que treguin les seves pròpies conclusions, no? Al final que...
Bueno, això és una mica el principi de l'educació, no? Vull dir que el que has d'aconseguir és que l'alumne arribi a les seves pròpies conclusions. Per això és tan important a que el material sigui tan neutral com sigui possible, no? És el que tantes vegades critiquem a determinats mitjans de comunicació, que en comptes d'oferir fets, doncs el que ofereixen són opinions ja perfectament païdes, no?
I dèieu abans discutir amb els fills. Clar, ara ho dèiem, hem posat l'exemple dels 6 anys, no? Però clar, els nens no tenen, els fills no tenen 6 anys, també en poden tenir 12 o 13.
Cada any
en tenen un mes. I cap enrere no van, I amb 12 o 13, els adolescents ja comencen a formar les seves pròpies opinions.
I tant.
Com ho hem de... Perquè, esclar, és quan comencen a haver-hi els primers... Quan se t'apunta un Ateneu Popular i aquestes coses que és perfectament legítim i que tant de bo fes tothom qui volgués, no? Però que comencen a voler marxar de la teva ideologia, fer una mica... Com ho treballes en aquestes situacions, també?
Ui.
Quan perden com el referent, no? És diferent, no? És un altre moment de la vida.
Aquí jo diria el que deia la Susana, és que no ho entenc. el que està clar és que, clar, estem parlant de les difícils no en aquest sentit, sinó en molts altres sentits, no? És que en el moment en què l'adolescència implica la formació del propi caràcter i, en conseqüència, entrar en conflicte amb els elements al voltant. Jo crec que és l'etapa en què és més important que tant pares com mares estiguin més serens i tranquils i més disposats a explicar les coses sense tergiversació, de tal manera que els fills s'ho creuran o, si més no, els farà reflexionar sobre el tema.
I una cosa que hem dit moltes vegades aquí, no em cansaré de dir, és que la comunicació amb els fills i filles s'ha de treballar des del... primer any, o sigui, no podem esperar a resoldre temes de l'adolescència.
Si el nen té un any no cal que li expliquem el
no,
procés,
No.
Val.
No em referia a això.
Que tampoc tinc cap nen d'un any, no, jo continuo també parlant aquí com si...
No, em referia a que si treballes una bona comunicació amb els teus fills des del ben petit, des del que neixen pràcticament, arribarem a l'adolescència amb una conversa molt més fluida, amb molta complicitat, amb molta comprensió i empatia, no?, entre pares i fills. Almenys la meva experiència ha estat així, no? Òbviament, sempre, com tu dius, Albert, busquen els seus espais, la seva, no?, crear la seva pròpia personalitat, inclús desmarcar-se, no?, de la teva i de les teves preferències, però sí que és veritat que la comunicació és molt més fàcil si l'has treballat des de ben petits.
En aquestes edats és important també estar al corrent dels gustos, de les preferències dels fills. És important, doncs, si ells escolten una determinada música, doncs que tu la coneguis. Si llegeixen una determinada literatura...
Tots escoltar trap.
Exactament. Sempre amb la idea aquesta de tenir la possibilitat d'obrir una conversa, de poder parlar amb ells amb coneixement de les coses de les quals es parla. Això és molt important.
I precisament, per tant, la conclusió de tot plegat és que amb els nens s'ha de parlar de tot.
Evidentment.
Òbviament.
Això de ets massa petit per saber això és una...
Tu ets massa petit per entendre-ho, no, jo crec que no és una bona resposta.
A més, és mal rebuda sempre, segur.
Completament. Sí, als nens no els agrada, als nens petits, no els agrada mai detectar que se'ls està enganyant, com tu deies, Emili, o que se'ls està manipulant, o que senzillament, per comoditat teva, prefereixes evadir la resposta, no? No és una bona forma de comunicar-se, i parlem d'una nena de 6 anys, home, doncs no anem bé si després de l'adolescència, no?, vols crear aquesta complicitat.
Exactament,
i aquesta...
Exactament. Mira, hi ha un cas prou conegut, que són aquelles persones, de vegades són els pares, que parlen amb els nens amb diminutius, amb paraules especials per ell. Evidentment, això és indigne. Vull dir, els nens són persones, no són animalets de fira, vull dir, de tal manera que és amb tot, s'ha de parlar de tot, evidentment, adaptat a l'edat de cada persona, no? Però evidentment que s'ha de parlar de tot.
S'ha de parlar de tot, però cal d'alguna manera adaptar els missatges? És a dir, quina... Nosaltres coneixem millor, en principi, nosaltres una altra vegada, els pares coneixen millor que ningú els seus fills, no?
O no.
o no, és igual. Clar, la indicació és conèixer-los primer, no? Però d'alguna manera cal adaptar el missatge, no es pot donar la informació crua tampoc.
Clar, per això serveix l'expertesa de l'adult per poder fer això. Ara un cas freqüent i límit, que és el de la mort d'una persona propera a la família. Mm-hmm. Vull dir, evidentment, el nen ha de conèixer aquest fet. Passa que pots explicar la mort de la manera més, com diria, més freda o també d'una manera càlida que li sigui més fàcil de més fàcil comprensió en el nen i que no li provoqui angoixa més enllà del normal en aquests casos. No?
I els nens estan moltes vegades molt atents a les nostres converses d'adults sense I que tant. Nosaltres ens n'adonem.
Sí, jo me'n recordo de que ho estava.
Sí. Dines familiars o allò mentre salta la notícia, comentant la notícia, no sé què, i tu penses que ells estan en el seu món i no, estan molt connectats al que estàs dient, perquè després l'endemà t'ho treuen, no? I dius, ostres, doncs jo em pensava que estava... I no. Per tant, s'ha de ser molt curós també en aquestes converses, no? I fer-les com molt... Bueno, molt conscients, de forma conscient, sabent que davant teu hi ha un infant i que allò que diguis, doncs, al final som els... El que deia abans, no? Som els seus referents.
Sí, sí, sí. Mm.
Doncs bé, no sé si us queda alguna coseta més per comentar, si ens hem quedat alguna cosa que no hem comentat, que no hem dit al voltant d'aquest tema.
Jo crec que s'acosten dies que es remouran moltes coses, no?, en els espais polítics i socials, i que ens trobarem en aquesta tesitura d'haver-ho d'explicar, no?, a casa, a l'escola. Doncs res, que jo crec que si li poses consciència i empatia, et poses en el lloc de l'infant, d'això, no?, que dèiem, de quina edat té, de qui, fins a on està informat del lloc que està passant, crec que és relativament fàcil poder explicar-ho.
És una mala cosa per un pare, per una mare, decebre en el seu fill. Uh-huh. I en conseqüència és important explicar-ho tot i no decebre'l en cap aspecte. Exacte. Aquests dies hi haurà moments en què això podria passar.
Uh-huh. Doncs bé, Emili, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies
per ser nosaltres, i Susana també, moltes gràcies, una setmana més, ens veiem d'aquí 3 setmanes, espero que ens veiem.
I tant,
en aquesta ocasió.
Sí.
Ens quedem amb aquestes reflexions i nosaltres seguirem molt atents a què és el que passa durant el dia d'avui. Ens informen que la concentració del CDR davant de l'Ajuntament no ha crescut de moment en gent, en canvi a Barcelona sí que s'estan produint talls de carreteres i de diverses infraestructures, per tant, com en aquesta crida que ha fet el Tsunami Democràtic per anar fins a Barcelona, recordem que avui hi ha hagut aquesta sentència que s'ha condemnat el govern de l'1 d'octubre, la presidenta del Parlament i els presidents d'Òmnium i l'ANC al voltant d'aquest 1 d'octubre, amb penes d'entre 13 i 9 anys de presó per delictes de sedició i malversació, alguns per sedició i d'altres per sedició i malversació. En el cas Sant Cugatenc, el més destacable en aquest cas és Raül Romeva, que ha estat condemnat a 12 anys de presó i d'inhabilitació per sedició i, en aquest cas, també malversació. Marxem a publicitat, després fem un repàs més profund, que és el que ha passat, i intentarem tornar a connectar també amb la plaça de la Vila. Fins ara!